Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. L'Audiència Nacional ordena reobrir el cas del trasplantament de fetge d'Erika Vidal. La secció desena de l'Audiència de Barcelona ha ordenat reobrir les diligències del jutjat d'instrucció 28 de Barcelona en relació a la investigació sobre el trasplantament d'òrgan d'Erika Vidal. Estima, per tant, el recurs presentat pel Ministeri Fiscal i l'Advocacia de l'Estat contra l'auto d'arxiu dictat pel jutjat i acorda la reobertura de les actuacions per tal de practicar les diligències sol·licitades. Primer va ser Barcelona qui va regular la mobilitat dels cada vegada més habituals patinets elèctrics. Ara Terrassa està preparant una nova ordenança de mobilitat amb la complicitat d'entitats i associacions. Canal Terrassa, Marc Casulleres.
L'Ajuntament ha explicat a la taula de la mobilitat quina és la seva proposta per regular la circulació dels vehicles de mobilitat personal arran de la proliferació dels patinets elèctrics. El que han explicat a la reunió tant el tinent d'alcalde Marc Armengol com els tècnics de l'àrea no difereix gaire, per exemple, de l'ordenança que ja s'aplica a Barcelona, però amb alguns matisos. A Terrassa, els patinets elèctrics veurien restringida la seva circulació als carrers de les zones 30, als carrils bici, sigui en vorera o en calçada, i als carrers de plataforma única, on els vianants tenen prioritat. Per tant, per on tindrien prohibit el pas seria per les calçades de les vies principals i per les voreres, a diferència de Barcelona, on s'hi poden fer per les que tenen més de 3 metres d'amplada. Els carrers de barri, on està planejada la implantació de la zona 30, tampoc hi podran circular fins que es senyalitzi de forma definitiva. Un cas a part són les illes de vianants. En aquests carrers, l'ordenança preveu que cada zona s'adapti a les seves característiques, però com a norma general estableix que la mobilitat dels patinets elèctrics s'equipari a la de les bicicletes. És a dir, que vagin a la velocitat dels vianants i a 1,5 metres de distància d'ells i les façanes. Les sancions encara s'han de proposar. Ara serà el torn de les entitats de la taula de la mobilitat dir-hi la seva fins a consensuar una ordenança final que haurà de ser aprovada en ple.
I el ple de l'Ajuntament de Riudecanyes ha aprovat el pressupost municipal per l'any 2019 i no augmenta per segon any consecutiu els impostos municipals. Bé per ser ràdio, Jordina Salvat, bona tarda.
Bona tarda. D'aquest pressupost de 1,4 milions d'euros, 387.000 es destinaran a la construcció d'una nova canonada per tal de portar aigua des de la potabilitzadora del costat del pont d'entrada de la vila fins al dipòsit que hi ha a la urbanització Montclar. Es solucionarà així el problema de bombament d'aigua que l'embassament de Riudecanyes pateix en èpoques de sequera i feia impossible garantir el subministrament d'aigua en aquesta urbanització. L'altra novetat és que Riudecanyes tindrà una nova estació meteorològica automàtica d'un cost de 9.600 euros. Climatitzarà també la sala de vetlles i enllestirà la remodelació del carrer del dimarts i del diumenge. Josep Maria Tost, alcalde del municipi, explica que és un pressupost que té en compte les necessitats del municipi i les persones que hi viuen i no descarta que el pressupost augmenti.
Començarem l'any amb 1.400.000 euros de pressupost, però les incorporacions que preveiem anar fent farà que pugui, el pressupost pugui arribar perfectament gairebé els 2 milions d'euros al final de l'any.
Pel que fa als impostos municipals, l'equip de govern de l'Ajuntament de Riudecanyes ha decidit no augmentar-ne cap, mantenint així per segon any el sistema de pagament per generació de residus que té com a essència que qui recicla més paga menys.
I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Anar passant les fulles dels diaris i anar veient que, de fet, tot és el mateix, tothom parla del mateix. Els titulars tots són semblants. Les alarmes gairebé són les mateixes. Que si els taxis, que si el judici, que si Puigdemont, que si Maduro, que si el Brexit. I aquí estem, en el mateix joc, parats. El dia que vam decidir trencar i carregar-nos els uniformes de l'escola, hauríem d'haver estat capaços de trencar també els uniformes mentals. Ens hem uniformat mentalment. Vivim tots sobreinformats des de 50.000 mitjans diferents, des de 50.000 diaris diferents, a través de les xarxes socials, en paper, com aquest que tinc jo aquí davant, o a través d'internet. Però al final de tot, quan arribes a la nit i comentes amb els companys, o amb la parella, o amb el parello, o amb les companyes, o amb qui sigui, amb la veïna, pujant a l'ascensor, o el veí, és igual, comentes l'actualitat, sempre anem a petar el mateix. Que mira tu quin fred, que mira tu això del procés, que mira tu el dels Brexit, si faran o no, que si, sempre anem. Tenim quatre o cinc temes sota cavall i rei i d'aquí no ens movem. La setmana passada era els taxistes, i vinga, i dale, que te pego amb el tema. S'ha acabat els taxistes i ara estem en una altra història. Algun dia serem capaços també de trencar els uniformes mentals i obrir les mires per deixar entrar dins de les nostres ments i també del nostre sentiment, del nostre ànim, deixar passar notícies que no siguin sempre les mateixes i sempre explicades de la mateixa manera. Al Far ho intentem. Com a mínim hem llegat tenir un discurs diferent de la resta de programes de ràdio. Nosaltres, el programa Mariner de Catalunya. I que parlem de transport, sí. I que parlem de qüestions que no tenen relacionades al mar, sí. Però darrere hi ha un discurs que és el de promoure la nàutica, promoure l'activitat pesquera, promoure la cultura de mar, abocar-vos en aquest món fantàstic, aquest medi meravellós, i almenys això ens diferencia de la resta d'espais, de la resta de programes. Si no ens heu descobert fins ara, us convidem a que formeu part de la família, a que ens dongueu una oportunitat i que compartiu amb nosaltres aquestes tardes de ràdio. I si ja ens coneixeu i ens esteu escoltant, vol dir que tan malament no ho fem i que alguna cosa devem fer que us agradi. Per tant, agraïts per la confiança i, en tot cas, treballem cada dia per ser mereixedors d'aquesta confiança que ens heu donat. En tot cas, qui som quan parlo en plural? Doncs un munt de gent. Som en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, som la Lluïsa Bartomeu, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, i qui parla de moment en nom de tots ells, que sóc jo, que sóc el Josep Maria Cano, i qui us acompanya fins a les 7 en punt de la tarda amb un munt d'activitats. Ben trobats, ens hi posem, vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I arribats a aquesta hora de la tarda, volem saber quin temps tindrem les properes hores, els propers dies. Cal dir que amb això de la meteorologia, cada cop hi posen noms més lletjos. Hi ha el de la ciclogènesis explosiva i ara avui he descobert el nom vòrtex polar, que és allò que els preocupa als americans, que com a nom és horrorós, deu ser molt, molt preocupant i una cosa com molt interessant, que farà molt de fred, però realment en meteorologia els noms en general són així com per preocupar. Manel Álvarez, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, Manuel? Vòrtex polar, que és lleig el nom de nassos, eh? Però que deixaran temperatures de fins a 30 i 40 graus sota zero allà als Estats Units. Això aquí no ens arriba, tot i que fa fred, no?
Aquí no ens arriba, ni molt menys. Temperatures baixes, però al Pirineu de cara al cap de setmana, però no tant.
Si passa aquí, hem de tancar el país, ja t'ho dic ara. És a dir, hem de passar la clau i deixar-lo aparcat un parell de dies. Escolta'm, temperatures baixes sí, no? És a dir, sembla que en principi al cap de setmana les tindrem baixes, des d'ara i fins al cap de setmana recuperem una mica, no?
Bueno, tant avui, que tenim ara mateix valors al voltant dels 13-14 graus a zones del litoral, com demà, que encara a causa de la nuvolositat es mantindran sense molts canvis, de cara a divendres encara podrien pujar una miqueta, però al cap de setmana sí que baixarien de forma acusada, sobretot de cara a dissabte. Aquí tindrem un ball de temperatures en general, tant les mínimes com les màximes.
Per tant, temperatures avall, de moment, i per anar obrint boca, recuperació, no?
Sí, exacte, un ambient agradable, podríem dir, al centre del dia, tot i que encara es manté una mica aquest vent de component oest, un vent molest, amb ratxes que tenim ara mateix del voltant dels 40 km per hora, sobretot des del Maresme fins al Baix Ebre, aproximadament, és on bufa més vent. Aquest vent al llarg d'aquesta tarda es mantindrà, però a partir de mitja tarda tendirà a afluixar. Així doncs, tindrem un ambient agradable pel que fa a la temperatura, però bueno, no tan altes com setmanes enrere.
Pluges no se n'esperen, però, eh?
Doncs de cara a la propera matinada ens creu enfront i podria deixar alguna tímida precipitació, sobretot a punts de la costa, de la Costa Daurada. De manera molt més aïllada podrien aparèixer a la zona de la costa central. Durant el matí aquestes precipitacions minvaran en general, tot i que els núvols no acabaran de desaparèixer, i durant la tarda sí que es podria obrir alguna clariana transitòria. Diem transitòries perquè de nou entre el final del dia de dijous i la matinada de matí de divendres tornarà a creuar un altre front que deixarà alguna nova precipitació.
I pel que fa referència al mar, complicat o no?
Doncs no gaire. Sí que a causa d'aquest vent, encara vent de terra cap a mar, tenim alteració marítima mar endins. Aquest vent va a la baixa en general al llarg de les pròximes hores. I per tant, demà, com girarà més a component sud i oest, al tenir més recorregut marítim, sí que tindrem més alteració marítima. Tot i això, no s'esperen grans onades. Potser sí que més de cara a divendres sí que es podria alterar una miqueta més la situació.
Manuel, en tot cas, de cara a divendres ja refilem una miqueta millor demà. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Igualment, adeu.
Fins després.
Connectem amb l'actualitat.
Doncs connectem amb l'actualitat. Què tal, Isabel González, com estàs?
Bona tarda.
Bona tarda, tot bé?
Sí.
Sí? Fa fred o no?
Gens ni mica.
No, gens no, fa una calor que...
Home, avui, la veritat és que aquí, almenys a la nostra zona, estem amb unes temperatures molt suaus, i quan dic suaus vull dir caloreta.
Bueno. Bé, anem a parlar dels bombers. Segueixen les mobilitzacions dels bombers. De fet, recordeu que ahir en parlàvem,
eh? Exacte.
Doncs els bombers de la Generalitat segueixen mobilitzats per denunciar la situació precària en la qual es troba el cos de bombers.
En el cas d'avui, la protesta s'ha realitzat a Barcelona. S'han trobat desenes de bombers a la confluència entre Avinguda Diagonal amb Rambla Catalunya, fins on han baixat fins a la seu del Departament d'Economia. Un cop allà, la voluntat era poder entrar a la seu i parlar amb algú del departament, però s'han trobat la seu blindada pels furgons dels Mossos d'Esquadra, motiu pel qual han decidit anar fins al Departament d'Interior. Com dèiem, desenes de bombers han participat d'aquesta manifestació, que un cop més doncs, vol posar sobre la taula les manques d'efectius i materials que està patint aquest cos de seguretat. De fet, fa uns minuts que ha començat la compareixença d'Interior del conseller d'Interior, Miquel Buch, una compareixença en la qual, entre altres temes, es tractarà també la situació que estan vivint al cos dels bombers.
Molt bé, doncs...
La seguirem, a veure què diuen.
Sí, a veure què diu l'exalcalde de Premià, Miquel Buch. Què dic jo? Que et ve una mania a buscar, et ve una mania a veure, i no hi ha ningú que pugui... No hi ha ningú al departament que pugui sortir a rebre aquests bombers? És a dir, no cal que sigui el conseller, que seria el desitjable, però entenc que si té una agenda no se la pot canviar. Però algú no pot quedar... I dir,
doncs s'han trobat a Mossos d'Esquadra.
Clar, i sortir i dir, bueno, nois, escolteu, us agafem, tal, no sé què, passeu en un despatx, parlem-ne 3 minuts, quedem un altre dia amb el conseller. No ho sé, jo crec que, vaja, això de l'elegància també va lligat a aquestes coses. Mentretant, mira, els Mossos d'Esquadra han detingut a un home. Mentre uns paraven... Gràcies, eh? Mentre uns paraven els bombers, els altres detenien a un home com a presumpte autor de 3 robatoris amb violència i intimidació a benzineres i també a un forn de pa de Vilafranca del Penedès. De fet, a vegades no saps diferenciar les benzineres dels forns de pa. Ivan Fernández, què tal? Com ha anat això?
L'autor dels robatoris feia servir un ganivet de cuina per intimidar els treballadors dels establiments i aconseguia així els diners de la caixa enregistradora. Els dos primers robatoris els va cometre a 2 benzineres de Vilafranca, on vestia una jaqueta fosca amb caputxa. L'últim robatori amb fort de pa, però, el va fer a cara descoberta. Per aquest motiu, i gràcies també a les imatges enregistrades pel sistema de videovigilància de l'establiment, els Mossos d'Esquadra el van aconseguir identificar i detenir. L'arrestat va passar a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.
I a Vilanova, les comparses del Carnaval finalment estrenaran els carmels sostenibles. Seran els primers carmels sostenibles que s'utilitzaran i seran guany.
Així ho ha fet públic la Federació d'Associacions del Carnaval. L'Ecocaramel es començarà a distribuir a partir de la segona setmana de febrer a diversos supermercats i entitats de Vilanova. Per tant, el proper 3 de febrer, en una de les festes més icòniques de la ciutat, les comparses de Vilanova faran servir per primera vegada els caramels sostenibles amb l'objectiu de reduir la problemàtica de contaminació del clavegueram. La previsió és que sigui d'ús obligatori a les comparses a partir de l'any 2020.
I molta atenció si teniu un comerç, un establiment que pugui ser contaminant per al medi ambient, és a dir, perjudicial pel medi ambient, perquè la Generalitat us examinarà. Aquesta és l'anunci que ha fet el Departament de Medi Ambient. Cristina, què pensen fer? Com anirà això?
S'inspeccionaran 5 activitats dedicades a la gestió de residus, 7 dipòsits controlats de gestió de residus, 23 d'industrials i 41 de ramaders. Un total de 76 establiments de les comarques gironines que poden tenir una incidència alta en el medi ambient. Aquestes inspeccions permetran comprovar el grau de compliment de les prescripcions i les determinacions fixades en les autoritzacions ambientals. Per fer la tria han fet una avaluació de risc considerant els nivells i tipus d'emissions, la sensibilitat del medi local, el risc d'accident i l'historial de compliment de l'autorització. També es realitzaran inspeccions sorpresa per confirmar el cessament d'activitats, investigar denúncies, accidents o comprovar la correcció d'incompliments ja examinats anteriorment. A tot Catalunya han de dir que seran 736 els establiments que inspeccionarà la Generalitat.
I atenció, perquè dilluns al vespre hi va haver un ensurt a Salou per l'incendi d'un quadre elèctric d'un bloc de pisos al centre de la ciutat. Va ser al carrer Camí de la Torre. Els veïns de l'immoble asseguren que el foc es va produir perquè un ocupa volia punxar la llum. Daniel Rodríguez.
Els fets van passar, com deies, dilluns al vespre, quan l'ocupa estaria manipulant el quadre elèctric situat a la planta baixa de l'edifici. Un dels veïns va observar els fets i va trucar a la policia. Poc després, relaten, va començar a sortir fum i van avisar ràpidament els bombers, que van arribar a temps per poder apagar les flames. Com a conseqüència del foc es va fondre el transformador i els veïns estan sense subministrament elèctric a les seves llars des d'aleshores. La comunitat sencera s'ha quedat a les fosques amb l'agreujant que a l'edifici hi viuen persones malaltes. De fet, alguns veïns ja s'han plantejat presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra per aquests fets.
I tanquem referenciant que el grup d'acció local de les Terres de l'Ebre, el GALP, ha tancat el 2018 amb més d'una vintena de projectes que impulsen el creixement del sector pesquer i aqüícola del territori. Lluïsa Bartomeu.
Tots els propòsits han estat suggerits per part del sector públic, d'empreses, d'entitats socials i de les confraries de pescadors. El sector pesquer és un dels motors de l'economia d'alguns municipis ebrencs i després del gran nombre de sol·licituds presentades, el GALP de la Mar de l'Ebre ha dut a terme una convocatòria extraordinària per aquest 2019 per tal de finançar més projectes. Les partides provenen del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, que va atorgar una assignació de 3,6 milions per al període 2017-2023. Una de les iniciatives que va néixer en el marc dels projectes de cooperació va ser l'Associació Catalana de Dones de la Mar. Ara ja tenen constituïda la Junta i està previst organitzar per enguany una conferència en clau de país per tractar la situació de la dona en el món de la pesca. Durant l'assemblea ordinària també s'ha informat de l'aprovació del pressupost del 2018 i dels projectes executats durant el darrer període.
Navega amb el Far. Professions.
La tecnologia provoca noves professions. I avui en volem parlar d'una que probablement fa 20 anys segurament era impensable. Parlem de la de pilot de drons, Daniel Rodríguez.
I no de qualsevol drons, no dels que volen per l'aire, sinó els que són submarins o subaquàtics. I és que justament aquesta tecnologia doncs també ha entrat als nostres ports, a les zones marítimes de Catalunya, i realment són molt útils i amb moltes possibilitats. Per això avui volem conèixer la feina d'un dels pilots de drons submarins, en concret d'una empresa que és Drone RT, al Camp de Tarragona, és en Lorenzo Dueso.
Lorenzo Dueso, molt bona tarda.
Bona tarda.
Quan fa que t'hi dediques, això dels drons submarins?
Bueno, los drones submarinos hace que nos dedicamos en la empresa de Drone RT más o menos un par de años o tres, digamos.
Vosaltres veniu ja del món dels drons i del món aeri, eh? Per tant, sou professionals ja de l'àmbit de l'aviació, però en aquest cas us heu especialitzat també en el tema aquàtic. Quina principal diferència hi ha entre treballar amb un dron a l'aire i un a l'aigua? Què és la diferència principal en el cas de pilotar-ho?
Sí, la diferència, lógicamente, la diferencia básica es el medio, ¿no? En el caso de los aéreos, pues volamos en el aire, y en el caso de los acuáticos estás en un medio acuático, con lo cual, digamos que tienes que tener en cuenta, pues el viento sería las corrientes acuáticas, como sería en un aéreo, y luego la densidad del agua y la temperatura del agua, ¿no? Es un, sobre todo las profundidades, cuando contra más profundidad coges, más presión hay. Entonces es un poco más seguro a la hora de manejarlo, porque si pasa algo, digamos, si falla un motor o falla la comunicación, pues en este caso el dron submarino lo único que hace es flotar y salir a superficie. En el caso de un aéreo, si falla algo, pues los problemas son bastante más complicados de resolver.
Expliquem una mica el principi de tot plegat, que seria com us formeu per poder pilotar un dron subaquàtic, un dron marítim, perquè sí. També hi ha una regulació en aquest sentit o no? O és una cosa que està encara per a regular?
Sí, en el tema de los drones acuáticos la regulació és mucho más laxa, es más suave. Tienes que tener pues el título de capitán o de, digamos, que para poder manejar una embarcación estándar, que eso es bastante, bastante, digamos, fácil de conseguir, y luego tener un permiso, digamos, de trabajo donde vas a ejecutar digamos, la inspección. Entonces, en ese aspecto es mucho más fácil, digamos, poder pilotar un dron en submarino o acuático que un dron aéreo.
Ara, malgrat tot, Déu-n'hi-do, és a dir, necessites una titulació de patró per estar-te fora portant...
Sí,
és a dir, no és una titulació vana, hi ha d'haver uns coneixements de mar.
Sí, sí, correcto, sí. Lo que pasa que, digamos, comparada con las restricciones de los aéreos,
sí, claro.
Aunque la parte, digamos, teórica del capitán de barco es más complicada, una vez conseguida no tienes ya casi ninguna, entre comillas, restricción como las aéreas, los aéreos. Entonces, comparando los dos, en mi opinión, es algo más fácil, digamos, poder, digamos, trabajar con un dron submarino. Y luego los conocimientos, pues son bastante parecidos a los aéreos en relación a lo que es en sí la arquitectura de un dron, ¿no? Pues lleva también unos cuantos motores, como los drones aéreos. En el caso de los multirrotores, comparando, lleva también una controladora, que sería el autopiloto, exactamente igual que en un dron aéreo, y luego ya cambia mucho, digamos, el manejo por el tema del medio, ¿no? En este caso es acuático.
Parlem justament això una mica, Lorenzo, de l'equip. Sí. L'equip que porteu quan aneu a treballar, per exemple, a un port, que és el bàsic, eh? És un equip autònom, el dron, porta una sèrie d'accessoris que s'han de controlar des de dalt de l'embarcació. Com és l'equip?
Sí, bueno, el equipo, digamos, básico sería, en este caso, el submarino, que lleva 6 motores, luego lleva una batería para, digamos, estar bajo el agua. Y luego también llevamos un ordenador y un joystick. Con el ordenador lo que hacemos es visualizar en tiempo real la imagen que nos está dando el dron, en este caso el dron submarino, y el mando, que es bastante parecido al de una consola de videojuegos, con este controlas, digamos, el dron, que es bastante, entre comillas, sencillo. Cualquier persona, más o menos, podría manejarlo de manera básica. Otra cosa es cuando te piden trabajos complicados, ¿no? Pues en torres petrolíferas, en los puertos, en zonas de amarre, que te tienes que acercar a una zona y grabarla durante un tiempo y tienes que mantenerte estable. Y hay muchas corrientes. Entonces aquí viene un poco ya la formación y la pericia del piloto.
Quin tipus de feines us encomanen? Deies, filmar.
Pues,
filmar per quines coses?
Pues tenemos bastante de todo. Pues, por ejemplo, revisión de emisarios, que, bueno, para los que no sepan, son las tuberías que salen desde la ciudad hacia el mar, donde evacúan, digamos, el agua de la ciudad. Entonces te piden revisarla, digamos, para ver si hay suciedad, si hay obstrucciones, si hay alguna fisura. Entonces ya tiene que entrar un equipo de submarinistas de arreglo. Por ejemplo, también en los cascos de barcos, para hacer una revisión, digamos, que el barco no tenga que salir al muelle, entonces hace una revisión, y si el barco cumple con la normativa, entonces no hay que, digamos, invertir más dinero en él. Depósitos de agua dulce es una cosa interesante porque, en nuestro caso, el dron que nosotros tenemos es eléctrico, y es totalmente hermético, entonces, a la hora de meter a personal dentro de un depósito de agua dulce, depósitos, hablamos de depósitos muy grandes. no, incluso las personas no se pueden meter por una regulación que hay, lógicamente, porque ese agua es potable. Uh-huh. Entonces, sí que permiten, si, digamos, tienes un dron certificado, poder meter e inspeccionar, digamos, las fugas, las fisuras que tengan estos depósitos. Luego, aparte, pues en los puertos, las zonas de amarre que se va acumulando la sedimentación, y tienen que hacer una revisión cada X meses, entonces, pues con un marino se hace bastante rápido. Y se puede ver si tienen que entrar ahí, digamos, pues los trabajadores, los submarinistas, a quitar arena o mover piedras. Y luego, pues el típico de búsqueda y rescate, este ya menos, todavía no hemos hecho ninguna. Pero bueno, también sirve muy bien en estos aspectos, antes de meter a un equipo submarinista, meter un dron para ver dónde se van a meter, incluso en los pecios que están hundidos. Para, digamos, a nivel hobby, pues la gente los usa para ver un poco si realmente pueden entrar ahí con las bombonas de oxígeno o hay algo de peligro, con lo cual ya desisten.
Per tant, Lorenzo, podem dir que... Per tant, podríem dir que aquesta aparició del dron submarí també ha canviat una mica la forma d'entendre coses en l'àmbit marítim.
Sí, exacto. Digamos, bueno, el dron submarino no es algo novedoso, entre comillas, casi desde la época de Jacques Cousteau ya empezaron los primeros. Lógicamente, lo que ha cambiado mucho es la tecnología y el precio de estos drones, ¿no? Porque antes, evidentemente, solo las multinacionales podían tener, como las, por ejemplo, las torres petrolíferas tienen drones submarinos desde muchos años, pero claro, hablamos de millones de euros de dron submarino. Pero esto se han ido baratando, se han ido haciendo más pequeños y mucho más fiables. Y entonces, digamos, está más asequible, digamos, a las empresas, digamos, de tamaño medio que puedan adquirir uno, montarlo y poder manejarlo y hacer tipo de inspecciones, como hacemos nosotros.
Doncs, escolta'm, un dia ens anirem a veure el fons del mar a vista de dron. Moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat, Lorenzo, que vagi molt bé.
A vosotros, muchas gracias.
Fins després, a reveure. Doncs noves feines, noves aplicacions de la tecnologia, sens dubte interessant, que faciliten la vida i abarateixen costos. Avui és aquesta la proposta que us hem volgut explicar des de la secció de professions. Arribem gairebé a dos quarts, tot just després, parlarem de novetats importants a un port català.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de Portes Obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
L'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí us presenta el cicle Grans Orquestres. Dissabte 2 de febrer, concert amb la principal de la Bisbal, serenata.cat. Dissabte 23 de març, l'Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Un petit homenatge a les grans orquestres històriques del nostre país. I per gaudir d'aquests concerts us oferim el paquet Orquestres, que inclou els dos concerts per només 24 euros. Recordeu, paquet Orquestres, a l'Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat, amb el suport de Federòptics Elisabet.
Senyoreta, agafi'm la mà, que m'ofego. Agafi'm la mà, senyoreta esperança, ajudi'm a respirar, ajudi'm a respirar. I la finestra on és la finestra, no puc veure el mar. Senyoreta mirada, expliqui'm quina nit fa, expliqui'm quina nit fa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc, ara.
Acabats d'arribar de Falmouth, al Regne Unit, a la Gran Bretanya, de visitar una empresa que es diu Pendennis. Estem fatal a aquesta hora de la tarda. Gràcies, companys. Bien, amigos, vamos adelante. Acaben d'arribar amb una inversió sota el braç de 10 milions d'euros per el port de Vilanova i la Geltrú. Una inversió de la qual se'n beneficiaran al marge de l'empresa, doncs aproximadament unes 40 persones, que seran els 40 llocs de treball que inicialment generarà l'arribada d'aquesta empresa, que es dedica bàsicament a la restauració i reparació de vaixells de gran eslora, d'entre 20 i 120 metres d'eslora. En tot cas, volem parlar de com ha anat i de fet, conèixer més detalls d'aquesta arribada, i per això saludem el gerent de Ports de la Generalitat, el senyor Joan Pere Gómez. Joan Pere Gómez, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bones tardes.
És un plaer tornar a parlar altre cop amb el gerent de Ports de la Generalitat i de fer-ho per notícies, penso, tan positives com la que avui ens ocupa, i és l'acord, no? El fet que aquesta empresa, Pendennis, vingui finalment, en aquest cas, al port de Vilanova.
Sí, realment estem molt contents. No hi ha pel fet de la inversió que puguem fer quan només ho mirem en l'àmbit dinerari, sinó estem contents pel que comporta darrere d'aquesta gran inversió. En definitiva, estem parlant sobretot d'una inversió de 10 milions, però no repetir, això per mi és el menys important. El més important per mi és que aquesta empresa crearà 40 llocs de treball fixos, però gràcies a uns programes formatius que des de la mateixa empresa fan, i que això ho fem directament, ho farem aquí relacionat amb la formació dual, doncs van lligats amb àmbits com ara són l'enginyeria, la logística, l'electrònica, la mecànica, fusteria i pintura, entre d'altres, i això doncs serem capaços d'anar incorporant a molta gent jove que avui en dia es pot anar formant amb aquesta formació dual i poden fer aquests cursets, podran incorporar-se poquet a poquet dintre d'aquesta empresa. Hem de pensar que el lloc així d'origen on ells tenen l'empresa mare, a Falmouth, doncs cada any tenen uns, aproximadament, incorporen a la seva empresa entre 10 a 12 persones, dels quals han fet aquests cursos formatius. I estem pensant que al cap d'aquests anys que em porten aquesta empresa funcionant, més de 250 persones han treballat gràcies a aquests cursos formatius. Per això nosaltres som molt satisfets de que a Vilanova i la Geltrú, però no només a Vilanova i la Geltrú, sinó que a la seva comarca i, si em permet, també a Catalunya, tinguéssim una empresa d'aquesta importància que ha apostat en uns moments com aquests en Catalunya. Això demostra que Catalunya segueix sent un pol d'atracció per les empreses estrangeres.
Com aniran aquests cursos? És a dir, els farà la pròpia empresa o els farà entitats alienes, en aquest cas, a Pendennis?
Nosaltres el que farem és que apostarem, i això ja hem parlat amb l'empresa, i això ho vam parlar amb l'alcaldessa quan ara tornen a vindre aquí, hem de parlar amb el Departament d'Ensenyament i mirarem d'incorporar doncs, dintre d'aquí a la Geltrú, doncs, com no pot ser d'altra manera, hem de tenir en compte que una població com la nostra, com és Vilanova, que està encarada al mar, doncs el que hem de fer és tindre també formació nàutica. I això el que volem fer és que des de Vilanova i la Geltrú tinguéssim formació nàutica, i aquesta formació nàutica la poguéssim tindre amb uns plans de formació dual, i gràcies a aquesta formació dual que la podran fer les pràctiques amb aquesta empresa, i ho faran amb les disciplines que abans esmentava, no? Amb disciplines com enginyeria, com logística, com electrònica, mecànica, fusteria, pintura, entre altres coses, i a partir d'aquí aquesta gent fa aquesta formació dual, i aquesta empresa, el que jo he vist amb l'exemple que han fet a Falmouth, doncs cada any agafen entre 10 i 12 persones. més. I això, si ho fan a Anglaterra, però no podem fer-ho també aquí a Vilanova, a la Geltrú. Mm-hmm. I amb això ho estem treballant. Aquesta gent, evidentment, ja ens han dit molt clarament que volen gent autòctona, volen gent del país, volen gent de Vilanova, a la Geltrú, i per tant ells, això és una aposta molt clara que han fet a Falmouth, aquí a UK, i per tant també ho volen fer a Vilanova, a la Geltrú, i com no pot ser d'altra manera, des de Port Generalitat intentarem fomentar aquesta inserció laboral, perquè per nosaltres és bàsic.
De fet, l'arribada d'aquesta gent comporta aquests llocs de treball, aquesta formació i també la fabricació, la construcció, en aquest cas, de les naus perquè puguin treballar de manera òptima, que estem parlant d'una obra d'envergadura.
Sí, sí, pensem que estem parlant d'una obreta de 10 milions d'euros, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, una inversió de 10 milions d'euros que aquesta gent ha de fer, i per tant el que volem fer sobretot és la creació d'una àrea tècnica per al manteniment, molt important, i també la reparació de superiots i de megaiots. Això és importantíssim, perquè hem de pensar que, mireu, avui en dia la indústria dels megaiots i superiots va increixent-ho cada vegada més. I ens trobem que a les Illes Balears, que és el lloc on ells més estan, hi ha una saturació del mercat. Per tant, què hem de fer? Hem de ser intel·ligents a Catalunya i hem de veure que si a les Illes Balears hi ha una saturació perquè ja no dona abast, tota aquesta gent poden vindre perfectament aquí a Catalunya. I els nostres ports, i en especial el port de Vilanova i la Geltrú, és un port que avui en dia s'està posicionant estratègicament i perquè en un futur ser un dels ports més importants en tot el tema del mercat de superiots i megaiots. I això és el que estem fent. Per què? Pues perquè aquestes embarcacions amb els seus capitans i les seues tripulacions han de passar els hiverns, han d'hivernar. A més, també aquestes embarcacions han de ser capaces també, a banda d'hivernar, han de fer les seues reparacions. Això, doncs, ens trobem que, per exemple, pot haver altres ports, com ara pot ser a la Costa Brava, que és un lloc encantador, o a la Costa del Sud, que la gent pot anar a passar un o dos dies, però no poden entrar als seus superiors, no poden entrar als ports. Però sí que tenim aquí ports a les comarques de Barcelona que sí que ho poden fer, en especial posar el port de Vilanova, com pot ser també el port d'Arenys de Mar. I, per tant, això estem parlant de que no només sortirà beneficiat directament el port de Vilanova i Geltrú, sinó que estem creant sinergies positives al voltant del port de Vilanova, però també al voltant d'altres empreses del sector. Per tant, això pensem que és un tema que és com l'efecte dominó. Comencem amb aquest tema, però això serem capaços de crear unes sinergies dintre dels sectors i dintre dels ports que ens crearà que ens poguéssim convertir al costat de les Illes Balears pues, en un dels màxims exponents amb el tema dels megallots superiors. I és bo recordar que aquesta gent, quan té un megallot d'aquests, realment deixa molts i molts de diners al voltant, no només al port, sinó a la ciutat.
Aquesta gent són megallots que van dels 20 fins als 120 metres d'eslora i, per tant, amb tripulacions que viuen dins del vaixell i que, per tant, compren a les botigues del municipi, als mercats del municipi, cuinen dins del vaixell i, per tant, necessiten abastir-se, és a dir, que generen riquesa al seu entorn, no? I això sempre acaba enriquint a la ciutat, al marge de tota la indústria que s'hi pot instal·lar al voltant, no? Que és una mica el que deia vostè, és a dir, tota la indústria estratègica que al voltant d'aquesta gran nau, per entendre'ns, també es pot instal·lar i que seran més llocs de treball.
Sí, sí, correcte. Tal com dius tu, és molt important perquè, tornem a repetir, parlem només dels llocs de treball que aconseguirem directes, que seran 40 llocs de treball, però a més en compte tots els llocs de treball indirectes i induïts. Clar, quan estem parlant que aquesta gent tindrem unes grans àrees tècniques del qual faran les reparacions, per tant, no només parlem d'atracar, sinó parlem de les reparacions i del manteniment, aquí abans, clar, quan parlem de la formació d'igual, estem parlant de feines d'enginyeria, feines de logística, feines d'electrònica, de mecànica, de fusteria, de pintura. Tot això és gent que totes aquestes grans embarcacions han de buscar gent que els faci aquestes feines. I, per tant, això és molt important, perquè en això aconseguirem, evidentment, pues, que totes les empreses al voltant d'aquesta indústria pues, puguin sortir directament beneficiades.
És evident que a nivell poblacional la ciutadania veu els ports en part com una zona industrial, però també en part com una zona lúdica i de passeig. L'arribada d'aquesta empresa, pel que vostès han pogut veure allà a Falmouth, al Regne Unit, si hi ha bé amb aquest difícil equilibri entre el port com a element d'oci i de diversió i el port com a element industrial?
Sí, hem de pensar que si això, si hi ha altres ports que són capaços de fer-ho, perquè no hem de fer a Vilanova? Mm. En el sentit de que, evidentment, Vilanova hem fet una gran inversió, com pot ser la plaça del port, com ha sigut el traure les tanques, etcètera, etcètera, i hem fet l'obertura de la integració port-ciutat. Però, clar, evidentment, un port al final ha de vida portuària, els pescadors s'han de guanyar la vida dignament, tenim una sèrie, tenim un club nàutic, tenim una àrea comercial, tenim aquest, tenim també aquest, aquesta Marina Far, que és una... que és la, un, és una marina pe, especialitzada per grans eslors, al qual anirà una àrea tècnica, i això, evidentment, quan la gent veu que aquí venen, per exemple, que venen grans embarcacions, que venen grans iots, el que fa, jo m'he fixat, algun dia he anat per allà a passejar i he volgut veure també in situ com era la marina, com era el port de Vilanova, i m'he fixat que molta gent pues, va passejar un diumenge i se'n va veure també aquests superiots, perquè l'entrada és lliure per anar a passejar, i la gent li agrada veure una gran embarcació que és de luxe, que és bonica, i per tant això també el que fa és que crea un turisme de un turisme de qualitat, i això és importantíssim, perquè hem de pensar, com tal com t'he dit abans, que no només és que aquesta tripulació i els capitans gastin al port de Vilanova, sinó que molts d'aquests es quedaran a viure a Vilanova, per tant compraran la seva casa i faran la vida aquí, per tant això vol dir que al voltant d'aquesta indústria el que estem fent és generar molts llocs de treball. El tema que em dius tu del turisme, no, no estem parlant aquí d'aquesta marina, que això és un, com podria ser, un, imagineu-se que fos ara un comercial de carbó, o fossin coses més altament no contaminant, però sí que diríem no boniques de veure de cara al turisme. Això estem parlant que la gent quan va passejar per un port i veu una embarcació bonica, el que fa que és atraure més gent, la gent ho va, ho mira, ho contempla, i el que fa aquesta Marina Far, en aquest cas la, marina, la gran marina de Vilanova, el que farà és això, que ens portarà grans embarcacions i per tant haurà gent que li atraurà aquestes embarcacions i el que farà és anar passejant i el que farà és anar a veure aquestes grans embarcacions.
Joan Pere Gómez, moltíssimes gràcies, Gerent, que vagi molt bé i moltes felicitats.
Gràcies i li dones una forta abraçada per meu a l'alcaldessa que teniu, que de veritat ens ha ajudat molt aquest projecte, que era molt difícil de poder-lo portar cap a l'empresa. També gràcies a l'empenta i al carinyo i les facilitats que ens ha ficat l'Ajuntament.
Doncs li transmeto. Gràcies i fes la propera. Doncs no cal presentar més. L'alcaldessa que teníem esperant és l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, la senyora Neus Lloberes. Senyora Lloberes, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Tot just acabada d'arribar d'un viatge on ha pogut comprovar in situ sobre el terreny i conèixer millor aquesta inversió que l'empresa Pendanís farà al port de Vilanova. Què suposa per Vilanova l'arribada d'aquesta empresa?
Bé, en primer lloc dir-vos que el fet d'haver pogut veure l'empresa que fa aquesta inversió a Vilanova a casa seva és molt important per conèixer el trenar de l'empresa que fa aquesta inversió tan important a Vilanova. I això ens ha agradat molt, ens ha agradat molt el tipus d'empresa, una empresa familiar que han anat treballant mica en mica i ha aconseguit estar ara on està, al capdavant de les empreses punteres en temes d'embarcacions de gran eslora. Per Vilanova, què significarà? És una inversió estrangera al nostre país, per tant, crec que val la pena començar dient, no?, desmentint allò que es diu que les inversions se'n van de Catalunya. No, no és veritat. Continuen venint inversions a Vilanova i per Vilanova és molt important perquè encaixa perfectament en un projecte que fa molts anys que estem treballant, que és aquest clúster relacionat amb la nàutica. A Vilanova els darrers anys s'ha treballat moltíssim per donar-li molta vida a la façana marítima que tenim i al port, que és un port molt important. I després s'han posat en marxa diverses formacions professionals relacionades amb el manteniment d'embarcacions. Per tant, aquesta inversió, que és una inversió d'uns 10 milions d'euros, però que aportarà llocs de treball, estan parlant de començar amb uns 40 llocs de treball, però sobretot que posaran en marxa també una formació especialitzada perquè gent de la nostra població acquereixin els coneixements per poder treballar a l'empresa, és una notícia molt, molt bona, que fa ben bé dos anys que s'està treballant i que podem celebrar sense cap mena de reticència.
I que posiciona Vilanova en la zona, en el mercat o a les rutes dels iots de luxe, no? És a dir, la voluntat és que en aquesta dàrsena o en aquesta nau es facin treballs per embarcacions des de 20 fins a 120 metres. Per tant, estem parlant d'embarcacions importants.
Sí, és aquesta empresa la que ha fet la inversió, que té ara la majoria de Gran Marina, és una empresa especialitzada en el manteniment i fabricació d'embarcacions grans. Això què vol dir? No vol dir que Vilanova, el port de Vilanova s'hagi de convertir en un lloc on de manera hi estarà habitualment aquests grans iots, no? Sinó un lloc on serà a la costa mediterrània el lloc de referència on es fabricarà i estarà el manteniment d'aquestes embarcacions. Per tant, aporta a la nostra ciutat una activitat industrial, per tant, una activitat de gran valor afegit i de molta mà d'obra que posiciona la ciutat de manera molt interessant. Per tant, una inversió molt en la línia del projecte econòmic de la ciutat que s'està treballant durant aquests darrers anys.
El projecte l'han conegut ara, l'acord es va signar a finals de l'any passat. Aquí, abans de posar-se tot això en marxa s'han de fer un seguit d'obres. No sé si hi ha calendaritzat més o menys com anirà aquest procés.
Sí, ja han començat a fer el moviment de terres i abans del mes de juliol ja ho tindran preparat per començar a treballar. I, per tant, a partir d'aquí anirà augmentant l'activitat, aquesta activitat al nostre port. Per tant, és de manera molt, molt immediata que volen començar a treballar. És normal, és una empresa, com us he dit, no són uns grans inversors, sinó que és una empresa on la gent que està al capdavant ho han estat treballant pas a pas, no? Ells mateixos, i per tant han fet una inversió important i aquesta inversió no la volen tenir mobilitzada. Per tant, ja han començat a treballar i ben aviat ja començarem a veure moltes coses.
Com deien, 40 llocs de treball inicialment, la formació d'aquests treballadors, una empresa que, més enllà d'aquests 40 llocs de treball, al seu voltant, com passa en d'altres sectors, en d'altres cases, pot generar també molt de treball. No? És a dir, ja no només és la feina que faran en aquesta nau, sinó tot el que es pot organitzar al seu voltant.
Correcte, és així mateix. Per això parlava del clúster nàutic. La paraula clúster a vegades la gent l'utilitza per tot, no? Però el que vol dir senzillament és que hi ha moltes empreses a la nostra població que ja tenen activitats en aquesta línia. Pintura, fusteria, alumini, no? Empreses especialitzades en temes relacionats amb la nàutica. Tot això seran empreses auxiliars d'aquesta gran empresa, i això ha estat un dels temes que aquesta empresa ha tingut molt present quan ha decidit establir-se al port de Vilanova, que és un port adequat, molt ben situat al Mediterrani, però que a més compta, té un entorn molt favorable, primer per poder trobar gent que pugui formar, però després empreses auxiliars. Per tant, sempre quan parlem de llocs de treball, els 40 són directes, però això proporciona feina a moltes empreses auxiliars.
El lloc on s'establiran és un lloc, per entendre'ns, que és de ports de la Generalitat, però és, però és evident que aquí l'Ajuntament sempre hi té alguna cosa a aportar, i ports també. No sé si, coneixent l'empresa, els han fet alguna petició específica o han pres algun compromís d'equipar o d'apropar algun tipus de servei en aquesta zona.
El conèixer l'empresa, el que ens ha servit és per estar encara més convençuts del que estaven per les negociacions i per la informació que teníem, de que és una empresa que el seu tarannà ens agrada perquè treballa a la nostra ciutat. És una empresa, com us deia, no? molt especialitzada i molt seriosa. I com a ciutat, el que els hem explicat és que continuarem en la línia que hem fet aquests darrers anys, que és ports i ciutat no poden estar separats. Port i ciutat, una ciutat amb un port com el que tenia Vilanova és un port integrat a la ciutat. Per tant, sempre es tindrà molt present aquesta integració. I això ells ho tenen molt present a Falmo, allà on ells tenen, ho hem anat a veure, és un ambient i un entorn natural idíl·lic, i l'empresa està perfectament encaixada, absolutament responsable en tot el medi ambient, i això és el que volem aquí, tenir un port que tingui una activitat industrial molt important, molt de referència al Mediterrani, però que encaixi perfectament amb la ciutat, és a dir, que faci Vilanova encara més maca. I aquest és l'objectiu que compartim amb ells, perquè és la seva manera de treballar i és el que hem pogut veure en persona a Falmouth.
Quan ho tinguin construït i quan estiguin en funcionament, si tot els hi va bé, que esperem que així sigui, el port de Vilanova esdevindrà un dels ports, entre cometes, de petit format, és a dir, allunyat del port de Palamós, de Barcelona i de Tarragona, però esdevindrà un dels ports importants a la Mediterrània, del nostre país, sobretot per la potència industrial que portarà aquesta empresa i les empreses que ja hi són, més la potència pesquera, que en aquest cas el port de Vilanova, en qüestió de pesca, també és capdavanter.
Sí, és el primer l'esport pesquer de Catalunya amb captures. Per tant, evidentment, aquesta activitat continuarà, el Port de Vilanova continuarà tenint totes les activitats, però jo crec que amb la incorporació d'aquesta empresa i la força que això pot portar, li donem una singularitat molt important al Port de Vilanova i, per tant, això ho posarà encara més al mapa. Jo crec que és important, és donar-li la màxima vida a aquest port i a partir d'aquí, com he dit, sempre tenim molt en compte que ha de ser un port, que ha de ser ciutat i que ha d'estar perfectament integrat. I per això aquesta empresa ens agrada, perquè és la seva manera de ser.
Neus, sí. Alcaldessa, li agraeixo molt que ens hagi atès.
I tant que sí.
Neus Lloberes,
gràcies a vosaltres.
Alcaldessa, fins després. Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
El Far.
I aquest matí una quarantena de tractors han circulat des del Morell fins als Serveis Territorials d'Agricultura a Tarragona per demanar un pla de xoc per salvar l'avellana catalana. La producció d'enguany tot just ha rescatat el 30%, i és que les adversitats del temps i la devaluació de la moneda turca ha fet davallar el preu internacional d'aquest fruit. En volem parlar per conèixer la realitat, i ho fem amb en Rafael Espanyol, que és responsable nacional del sector de l'avellana d'Unió de Pagesos. Rafael, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
La pitjor collita en anys, no?
Bueno, que jo recordi... No havia, un any com enguany no l'havia vist mai. Molt poca collita, malament a l'hora de recollir i uns preus, bueno, ruïnosos. Vull dir, totes aquestes tres coses jo juntes no les havia vist mai, i mira que tinc uns quants anys i tota la vida que he fet de pagès.
I com se salva? És a dir, aquest pla de xoc que li reclameu a l'administració, en què ha de consistir?
A veure, nosaltres vam demanar un pla de xoc per 3 anys, perquè ja fa dos anys que des dels Serveis Territorials de Tarragona van començar ja se va començar a treballar, vull dir, hi ha el grup de l'avellana que treballa a millorar les qualitats, amb l'observatori de preus, i en fer moltes coses, que és en un llarg termini. I després, enguany, aquest estiu, també es va fer un pla estratègic per l'avellana, però tot això ja ho dic, és a 3-4 anys a veure-ho. Esclar, enguany, ajuntats tots aquests factors, ja veníem d'un any enrere, que els preus eren per sota preu de cost, i enguany ajuntats tot això, doncs vam veure que aquest sector doncs estava molt fotut, i si no es feia un pla estratègic a 3 anys, doncs aquí no se'n sortia, perquè ara ja queden molt poques hectàrees i no es podem permetre el lujo o el que sigui de perdre en cap més. I llavors vam presentar el 10 de setembre a la consellera doncs un pla que hi havia donar viabilitat a les joves incorporacions que havien fet, perquè s'havien aconseguit incorporar de 22 a 25 joves, sí, aquí al Camp de Tarragona amb l'avellana, que aquesta gent tenen uns compromisos adquirits a 5 anys, i si tenen que fer enguanys i tocava invertir amb el que s'havien compromès, és clar, si no fan líquid, com poden invertir? Llavors els penalitzen i tot, i els poden perdre les ajudes que tenen. Llavors van dir que fessin, que miressin d'aquests joves d'aquest any deixar el nul, o si no donar-los crèdits de l'ICF de 0% d'interès i mirar de fer tot, cobrir tot, bueno, fer-los el pla que Europa no es penalitzés. Després teníem els pagesos que són a títol principal, també demanem que veure si se'ls pot ajudar en crèdits d'ous, perquè si no, aquesta gent no tenen líquid per afrontar aquest any, perquè és que aquest sector, quan s'ha aixecat d'una crisi, i estem 2 anys que anem una mica de bé, tornem a estar, i tot és degut a que els preus d'aquí són ruïnosos. Llavors, bueno, hi havia l'assumpte dels mòduls d'IRPF, que això d'aquí sí, ja ha entrat automàticament, ja ha entrat, i després teníem, pues, bueno, el que recuperar l'ajut per hectàrea, els 120 euros que partits entre Madrid i Barcelona, i llavors demanàvem complementar amb uns ajuts de mínims, que hi ha de 280 euros, que això sumarien 400 euros per hectàrea, perquè volguem dir, el sector engin se n'aprofités per poder aguantar aquest xoc. I a més posar en marxa la solució econòmica per a veure si donar un valor més a les nostres avellanes, podria ser moltes coses dins aquí, però esclar, si aquí no mirem de que aquests 3 anys, amb aquests ajuts que van donar la consellera, vulgueu aguantar aquests 3 anys, perquè quan això és degut a una inclemència del temps, una ventada tan forta al març que va deixar els arbres quan brotaven tots trinxats, sí, això està en un any o dos a recuperar. Vull dir, aquí hem de mirar d'aguantar, perquè no, ja ho dic, si perdem més hectàrees, aquest sector queda desmembrat, ja queda un sector molt petit.
Rafael, i pinta bé o no? És a dir, us han dit que sí o us han dit que ja veurem?
A veure, allí nosaltres el que vull demanar, mira, que es diguessin alguna cosa. Avui aquí l'Àngel Xifré, que és el director general d'aquí Tarragona, s'ha dit que demà hi ha la bilateral amb Unió de Pagesos i la consellera per parlar de diversos temes, i que llavors hi havia aquest tema de l'avellana que el posaven d'un de la taula, i allí es dirien el que pensa fer el departament. I llavors jo demà aniré a aquesta reunió i a veure què es diuen i a veure què dirà la consellera, i llavors podrem valorar si el que ha pensat la consellera i la conselleria és el que nosaltres demanàvem, si assembla o no si assembla, podrem fer una valoració tot, i si està bé, doncs molt bé, i si no, doncs haurem de valorar-ho i haurem de començar a discutir a veure què, perquè, esclar, l'ajut d'estat és un ajut d'estat que, si clar, ja ho he dit, era convertit. Si aquí n'hi posen, podem exigir a Madrid que també faci alguna cosa. Però és que ara aquí te diuen, quan ho ponga la Generalitat, posarem nosaltres. Aquí no posen res i estem igual, uns pels altres. Doncs hem de començar a veure com se mou això d'aquí. Perquè si no, ja ho dic, no es pot... aquest sector, si es fa petit, ja no serà... Bueno, ja de comencen fet... a tancar cooperatives de poble que encara faci més petit.
El sector de l'avellana porta en crisi molts, molts anys. Tu deies, jo no recordo... Bé, jo no sóc del sector agrícola, però sí que periodísticament no recordo un any en què el sector no hagi passat alguna pena i algun treball.
A veure, porta dos anys 90. El que passa que hi ha hagut uns quants anys que hem aconseguit uns ajuts, han aconseguit una cosa i els preus s'han quedat una mica quiets i anant fent. Tot i això, anant plegant gent, perquè, esclar, com que és tan just, quan un se fa gran, no té, al darrere els fills no segueixen, no segueixen joves. S'anant fent petit. Però ara, que va haver un parell d'anys o tres, que hi van anar els preus una miqueta bé, amb la crisi global que teníem tots, doncs vam aconseguir aquests dos o tres anys que s'incorporessin aquests 25 joves, i a veure, i semblava que tot anés bastant bé, però és que quan allò, pum, perquè ho dic, és que la culpa també de tot és que els nostres preus són els més baixos que hi ha. Perquè hi ha hagut vegades que hi ha hagut una diferència extra de 2 euros. Esclar, això vol dir que si hi ha, quan un any els italians, francesos, van bé, fan un coixí de diners, perquè si l'altre any no va bé, poden tindre aquest coixí per anar fent. I nosaltres no l'hem pogut fer mai, i per això anem. Però l'avellana, jo sempre dic una cosa, és viable, té futur i és un bon producte, i fem un bon producte aquí. Ara, el que falta saber és gestionar políticament una política agrària adequada, que és el que no tenim, que els altres tenen, perquè... Si jo he anat a França, Itàlia i diversos puestos, els pagesos, tots treballem poca diferència i tots s'han hagut d'adequar a la normativa europea, els que som europeus, i han de fer el que es mana a Europa. Vull dir, tots conreem més o menys. Ara,
Rafael,
doncs tens...
Dic, la reunió és demà en principi, per tant, demà sabrem realment si l'administració s'hi posa bé o no s'hi posa bé. Si li sembla, miro de localitzar-lo demà i m'explica com ha anat.
Sí, demà al dematí tenim la reunió i, esclar, a veure, avui s'han dit, i després les declaracions que ha fet el delegat per TV3 deia que demà es dirien el que fa, pensa fer per aquest sector.
Ho haig de deixar aquí. Gràcies, Rafael.
Moltes gràcies a vosaltres, doncs.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a 16:00 PM, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a 16:00 PM.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
gusto no pica. Yo vengo a despejar la zona de descontentos. Vengo de donde el tiempo remunera y la amabilidad está muerta de pena. Hay que variar para variar. La perdición se cocina a fuego lento. Dime que fracasé y no lo haré, no lo haré. Siempre voy de cara a la pared.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.